El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
Més temes us hem destacat en començar. La Fundació Olga Torres de Sabadell ha lliurat aquest dijous al vespre dues beques per a la investigació oncològica valorades en 120.000 euros. Les ajudes es lliuren des de fa dues dècades. D'una banda, reconeixen investigadors consolidats amb un suport de 60.000 euros i la mateixa quantitat es destina als investigadors emergents amb menys de 10 anys de doctorat. En aquest sentit, aquest any s'ha becat a Sonia Forcales per un projecte sobre el càncer colorectal metastàtic i a Jofre Pelletier per una recerca on també sobre novetats en la teràpia del càncer de colon. Parlem d'aquestes beques avui al Cafè de la Ràdio, conversant amb l'oncòleg i director de l'Hospital de Harvard, el doctor Joaquim Bellmunt. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos avui a Ràdio Sabadell.
Gràcies per invitar-me a presentar-vos aquesta convocatòria de beques de la Fundació Olga Torres d'aquest dia 19 d'octubre.
Quina importància tenen aquestes beques, Olga Torres, en l'àmbit de la investigació científica? Li pregunto ja a nivell català, però també a nivell de tot el món, amb tot el coneixement que vostè té des dels Estats Units.
Bé, jo crec que això és una iniciativa, la Fundació Olga Torres, que és una miqueta única i que, malauradament, en el nostre entorn català-espanyol, pues, no tenim massa implantat el tema de la filantropia. Això és una situació que aquí als Estats Units és una mica més freqüent, no? O bastant més freqüent, i a més doncs, que permet que alternativament els mitjans habituals que hi han de promoure la recerca i la investigació dels sistemes de finançació a través de beques estatals, etcètera, etcètera, doncs la filantropia privada o de fundacions permet doncs, que es puguin finançar projectes de recerca d'una forma més àgil. No? I a més, jo ara recentment també he tingut una donació d'un pacient, no?, que em permet d'alguna forma avançar la investigació i, a més, amb imports doncs, considerables, a part de que es tenen desgravaments fiscals aquí als Estats Units, cosa que potser a Espanya fa falta una miqueta de modificar això. Però la Fundació Olga Torres, com dic, és única en aquest sentit. És una fundació que ja es va constituir el 2003 gràcies a la iniciativa del senyor Torres, que era una persona de Sabadell, una persona del món textil de Sabadell, i que va tenir la seva filla doncs, amb una neoplàsia de colon i a la mort de la filla, i després ell, quan va malauradament també morir, doncs va deixar tot el seu llegat perquè es creés aquesta fundació i que es poguessin finançar doncs, projectes d'investigació. És a dir que aquesta fundació funciona gràcies a la filantropia i la creació doncs, d'aquesta fundació per el senyor Torres, no? Que d'alguna forma ha permès doncs, que des del 2003 s'hagin donat doncs, 18, s'hagin fet 18 convocatoris de beques, s'hagin donat 34 beques des de llavors, amb un total de 2 milions d'euros per financiar projectes de recerca.
Clar, en aquest sentit, vostè parlava ara de la filantropia, no? De com s'enfoca aquesta recerca als Estats Units i el que passa una mica a casa nostra. Aquí hi ha la percepció, no?, que aquesta feina, aquest paper, ha de ser també dels estats, no?, que l'administració també ha d'invertir en recerca i que és necessari que això sigui així.
Bé, jo crec que sí, evidentment. Hi ha d'haver una estructura de finançament científic, però la part de promoció privada i de promoció de la ciència, de la investigació per part de fundacions o per persones individuals, ja dic, és una ajuda molt important. Als Estats Units és molt important. Dins el nostre hospital doncs hi ha una part dels projectes d'investigació que estan finançats per l'NIH i les estructures estatals, però una part dedicada a filantropia. Nosaltres, en el nostre departament, tenim un departament que és el que en diuen el Departament de Desenvolupament, que es dedica pues, a la recerca filantròpica, a la creació, per exemple, doncs, de marxes o de bicicletades i a la famosa PanMass, que es recull pues, 60 milions de dòlars cada any per promoure la investigació. És a dir, que tota aquesta part de filantropia paral·lela, que ve derivada doncs, de la gent del carrer i que doncs, volen que es promocioni la ciència, crec que és una responsabilitat de totes les persones, no? d'intentar col·laborar en la mesura que es pugui, lògicament. No? Però això forma part facilita que la investigació corri més aviat i estigui adequadament financiada a part dels sistemes habituals o oficials de finançament.
La recerca del càncer, no? En concret del que és del que estem parlant ara mateix, no? Segurament és un dels aspectes que més investigació compta a dia d'avui. El que passa que ens expliquen, any rere any, quan parlem de càncer també aquí a Ràdio Sabadell i des dels professionals del Taulí, hi ha molts tipus de càncers diferents i hi ha moltes maneres diferents de viure una malaltia com aquesta. Per tant, és important que se segueixi investigant a l'entorn del càncer?
Home, bé, el càncer en aquest moment és la segona causa de mortalitat que tenim en els éssers humans després de les malalties cardiovasculars. És un procés doncs, lligat a l'envelliment i a l'evolució natural de les cèl·lules, que degut a la reproducció, a la duplicació, fan que hi hagin errors genètics i generen neoplàsies. I, lògicament, a l'estudi d'aquests processos que condueixen a l'aparició de càncers i a la seva investigació bàsica, han fet doncs, que hi hagi a dia d'avui doncs, molts dels tumors que eren incurables fa 5 o 10 anys. En aquests moments doncs, tenim expectatives terapèutiques que prolonguen la supervivència, milloren la qualitat de vida i realment s'ha fet un gran avenç. No estem encara a la fase de dir curarem el càncer. Això de curar el càncer és un arquetip que dius, curar el càncer què vol dir? Veure, és com tu deies, no? Hi ha multitud de tipus de càncers, multituds d'estadiatges de càncer, situacions individuals, i al final cada persona, inclús amb un càncer amb el mateix nom, té un perfil individual que fa que a través de l'estudi d'aquestes bases moleculars del càncer es pugui doncs, arribar a el que estem fent a dia d'avui, que és la teràpia personalitzada. Personalitzada de tipus de tumor i de tipus de persona. És a dir, que cada tumor, a pesar de que tingui un apellit, un cognom adequat, sempre té unes característiques específiques a nivell genòmic i això fa que els tractaments siguin més i més cada vegada més personalitzats en aquest sentit.
I per tant, la investigació ha d'anar cap aquí, és a dir, cap a buscar cada vegada anar més al nom i al cognom de cadascun dels tipus de càncer que hi hagi, sobretot al nom i al cognom de la persona per trobar com caçar-ho tot plegat per a buscar el mecanisme per curar?
A veure, la investigació observat, estem en aquests moments, per exemple, una de les àrees d'investigació més exhaustives és des de el diagnòstic precoç fins a la monitorització de com respon una malaltia al tractament. No? En aquest moment estem desenvolupant tecnologies que permeten que la sang, que és el que funciona al voltant de tot el nostre organisme i recull tots els detritus i els nutrients que tenim, a través de l'anàlisi de sang, a través de mecanismes actuals que tenim científics i tecnològics, podem explorar doncs l'aparició precoç de malalties, perquè el tumor en fase precoç doncs llibera substàncies a la sang que es poden detectar. Podem monitoritzar a través d'anàlisis de sang i anàlisis específics doncs com un tumor respon a un tractament fins tot abans de que puguem fer radiografies o podem fer PET scanners, no? Podem monitoritzar en pacients, per exemple, que se'ls ha extirpat un tumor, no? Se'ls ha extirpat un tumor i dius, bueno, vostè té un risc de que això li torni a aparèixer. Doncs a dia d'avui tenim ja tecnologies que estem investigant, lògicament, de que monitoritzant amb anàlisis de sang podem preveure quins d'aquells pacients que se'ls ha extirpat un tumor doncs tenen ja signes incipients que aquest tumor està tornant abans de que es detectin per símptomes, per radiografies, per PETs, per escàners, resonàncies, el que sigui, i això permet implantar tractaments preventius o terapèutics precoços. És a dir, que estem en aquestes fases d'investigació de el que se'n diu la biòpsia líquida, no? Que abans es feia biòpsia, en aquest moment estem analitzant a dia el que està passant en cada persona que té una malaltia cancerosa, quina és la situació, o que té potencialment risc de que desenvolupi un càncer, o que l'ha tingut i que l'estem fent seguiment, quin és el risc de que aquesta malaltia torni. Això són tecnologies, doncs, evidentment, molt sofisticades, que estan millorant, cada vegada més són capaços de detectar alteracions doncs, en l'anàlisi genètic que està flotant en el torrent circulatori, analitzar-ho i doncs, diagnosticar, seguir, prediure i fer ajustaments en el tractament en els pacients amb càncer. Aquí és, i evidentment, aquests ajustos van a dissenyar ja tractaments personalitzats en funció de les troballes que fem tant a nivell de la biòpsia convencional com a nivell de la biòpsia líquida.
Explicàvem abans tota la seva trajectòria, no? La seva feina també des dels Estats Units, on és el primer oncòleg, de fet, format a universitats catalanes que dirigeix l'Hospital de Referència dels Estats Units. La recerca, a dia d'avui, encara passa la recerca puntera per anar a països com els Estats Units a fer recerca o des d'avui dia d'avui, des de casa nostra, des de Catalunya, es pot fer ja bona recerca en aquest àmbit?
En quant a la pregunta si realment s'ha d'anar als Estats Units per fer bona recerca, Jo diria que Estats Units és un lloc on és possible la formació i el desenvolupament d'una forma doncs, més òptima de projectes de recerca, però la infraestructura, l'estructura i el finançament que hi ha aquí. És a dir, els projectes de recerca, des de que són financiats fins que els portem a terme, són més àgils que no pas a nivell doncs català. No? Però el que sí que és cert és que la recerca que s'està fent en aquests moments a nivell de Catalunya i de l'Estat espanyol és d'un altíssim nivell. En aquest moment tenim publicacions en revistes de molt alt impacte que els 15 autors són autors doncs catalans. Tenim publicacions a nivell de revistes com Nature, Science, en el qual són projectes que s'han dut a terme exclusivament aquí a Catalunya. Ha sigut gràcies a que molts investigadors han estat formats a Estats Units, per la possibilitat de recursos, no de cervells. Tenim cervells supermega privilegiats a nivell nacional català. I el que hem de fer és a través de institucions com la Fundació Olga Torres, doncs promoure aquesta investigació científica i tecnològica dins doncs, el marc de les universitats, dels centres d'investigació, dels instituts especialitzats, mitjançant el finançament d'aquests projectes de recerques, i això és la Fundació Olga Torres qui doncs, cada any doncs, convoca aquestes beques, en convoca dues, d'un valor econòmic doncs, adequat que permet doncs, finançar projectes d'alt nivell. I això s'ha estat fent, com dic, des de l'any 2005. S'han financiat 18 convocatòries, 34 beques, amb un valor total de 2 milions d'euros des del seu començament. I això està facilitant, doncs, lògicament, que a dia d'avui ja hem vist beques de les que es varen donar en els anys anteriors produeixen publicacions o troballes científiques i tecnològiques de molt alt nivell. I això és l'objectiu final de la Fundació Olga Torres, el promoure la recerca a nivell del nostre entorn català.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui el doctor Joaquim Bellmunt. Gràcies i que tingui un molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
El cafè de la ràdio.